la tecnologia social i útil. Tecnoesfera. Marta Palencia.
Benvinguts, habitants de la Tecnosfera. Què tal, com esteu? Amb nervis, no? Amb això d'acomiadar l'any, doncs vulguis que no, un té un punt de nervis. És curiós, eh? Tot i que és un dia normal. Però, mira, això ens passa. O si més no, alguns de nosaltres. El darrer dia de l'any, el darrer programa, evidentment, la darrera Tecnosfera d'aquest 2011, que ha donat molt de sí. Ha sigut un 2011 molt i molt intens. I avui, doncs, tenim ganes de compartir moltes coses, una bona estona, amb una persona molt especial, i també de compartir d'altres. Però abans, el que faré, i com no, és compartir una cita molt maca, que diu molt d'aquest programa. És una cita de l'Arthur Clarke, escriptor i científic britànic, que deia el següent. Tecnoesfera. Qualsevol tecnologia avançada és indistingible de la màgia. Tot això és el que tindrem a la Tecnoesfera d'avui.
Sumari.
Com us deia, la nostra Tecnosfera es vesteix d'un caràcter especial. Avui, per obrir el programa, una sorpresa, ja veureu. Sentireu una persona que normalment la sentim, doncs, diguéssim, una miqueta més lluny, contactem via telèfon, però hi és molt present. Doncs avui obrirem el programa amb ell, però a més, recuperarem d'altres xerrades molt interessants, entrevistes puntuals i també alguna d'aquestes seccions dels nostres col·laboradors que, de ben segur, direu, d'això es va parlar? Doncs va ser molt interessant. No us perdeu ni una gota de fil d'aquest darrer programa. Comencem!
Tecnosfera, la tecnologia social i útil. Actualitat.
Comencem la darrera Tecnoesfera d'aquest 2011 i, a més, ho fem d'una forma molt especial, comentant les notícies d'actualitat, però, a més, comentant-les amb el Dani Aragai. Dani, bona tarda.
Molt bona tarda.
Comencem amb la comentant-vos que un equip d'investigadors del Centre Notre Dame de Nanociència i Tecnologia han desenvolupat una pintura especial que, mitjançant unes nanopartícules semiconductores que porta dissoltes, doncs aquesta pintura pot crear energia gràcies al sol.
L'Ajuntament de Madrid, conjuntament amb l'Agrupació Empresarial Innovadora del Pavimento Inteligente d'Espanya, han instal·lat a la Puerta del Sol, a Madrid, un paviment que permet als viandants connectar-se a internet, ja que emet una senyal Wi-Fi.
Continuem ara comentant-vos que el fabricant de pantalles LG ha anunciat que a la propera fira de tecnologia, anomenada CES, que es celebra cada any a Las Vegas, doncs presentarà la pantalla OLED més gran del món amb un tamany de 55 polzades, una pantalla, a més, amb una gran qualitat d'imatge. I si seguim amb el CES, us comentem que Microsoft ha anunciat que ja no farà més acte de presència a aquesta important fira tecnològica a partir de l'edició del 2013. Ha al·legat que es volen centrar més en la comunicació directa als seus clients mitjançant botigues, xarxes socials o bé el seu propi portal.
Científics francesos i italians, gràcies a la càmera de la consola de videojocs de Microsoft, anomenada Kinect, han aconseguit una nova utilitat com a balança pels astronautes que detecta la pèrdua de massa muscular causada per l'ausència de gravetat. I seguim amb una altra nova notícia, i és que el Col·legi de Psicòlegs de Castella i Lleó ha declarat que per tal d'evitar les addiccions a internet seria recomanable educar els estudiants en un ús racional de la xarxa i que formés part del sistema educatiu espanyol.
Si la setmana passada vam parlar de que el govern suís va legalitzar les descàrregues de música, ara volem parlar d'Holanda, i és que ha aprovat una llei molt similar garantint la completa llibertat de l'ús de continguts compartits sense cap tipus de limitació.
El fabricant de cotxes alemany Volkswagen ha decidit bloquejar els terminals mòbils de l'empresa per a que els empleats no rebin trucades de feina fora de les hores de treball.
I per últim, us comentem que Amazon, que entre d'altres serveis ens ofereix una botiga virtual on poder trobar llibres o CDs, ha posat un nou servei que consisteix en el lloguer de superordinadors per tal de facilitar a empreses petites i mitjanes l'accés a màquines de gran poder de càlcul a un preu mòdic i tot gestionat des de la xarxa.
Tecnoesfera. La tecnologia social i útil.
Aquesta ha estat avui la nostra forma particular de començar les notícies tecnològiques, amb la persona que les pensa, les planteja, les busca i ens les aporta. Aquí, el Dani Aragai. Com estàs, Dani?
Molt bé.
Ha estat un gust avui poder-ho compartir, a més en directe.
M'ha fet molta il·lusió tornar a llegir les notícies de la primera temporada, que també les llegia.
Sí, és veritat.
I, clar, ja estan a Suècia, estan a Estocolm, m'era una miqueta difícil fer-ho a
distància. És més complicat, és cert.
Sí, sí,
però
sí,
trobàvem
sí.
a faltar i avui ho hem pogut aprofitar.
Sí, sí, i m'han sortit força bé, fixa't.
Molt bé.
Gràcies.
Això és ja, pim-pam, pim-pam.
Pim-pam, pim-pam.
I també l'UB que et trobes aquí a l'estudi, ens trobem a gust, als estudis de Cadena Ser a Catalunya.
I tant.
Molt bé. Dani, quina està sent la teva sensació al tornar aquests dies d'Estocolm? Aprofitar fins a l'últim moment, perquè avui ja és el darrer dia de l'any i, a més, d'aquí no res, te'n tornes cap a Estocolm.
Sí, perquè tinc un cap d'any amb els amics a Estocolm i la veritat és que m'ha sorprès gratament l'avenç que hi ha hagut en aquests últims, bueno, no anys, però sí en aquest últim any i coses doncs, tan elementals com, per exemple, l'ús de la targeta de crèdit del xip,
sí?
És a dir, que tu vas directament i poses la targeta, és a dir, no... com antigament, i anaves al supermercat, firmaves, sinó directament ara l'ús està més normal.
Més extès,
sí,
no?
Més
potser,
extès, inclús,
sí,
quan vas a prendre alguna copa, un bar, doncs, a una discoteca, abans era una miqueta difícil, jo recordo que era una miqueta difícil doncs, que t'acceptessin la targeta de crèdit, ara ja és una cosa més normal, cosa que a Suècia, per exemple, pots anar a comprar un segell que et costa un euro o menys d'un euro, i pagant targeta.
En això
allà,
haig de dir
no
que és diferent a Andorra, que també ens escolten, l'emissió en directe de Tecnosfera, que jo vaig estar vivint un temps allà, i sí que era molt més habitual pagar amb targeta de crèdit, però a qualsevol lloc. Anaves a comprar el pa, però al forn, a l'estanca, a la llibreria, a la perfumeria, a tot arreu
a tot
era
arreu.
Ben habitual. Cosa que jo notava com tu, que el tornar a Catalunya no era del tot habitual. Ara ja han passat uns anys i evidentment sí que està cada vegada més estès, com ha de ser, no?, per facilitar les compres i tot.
I també m'he fixat bastant en l'ús de la gent que li està donant doncs, els telèfons mòbils.
Els smart telèfons.
Els smartphones. Sí? I doncs també molts amics que en principi en un primer moment doncs fugien una miqueta doncs de tenir un smartphone, doncs ara són els primers que el tenen, tuitegen, miren l'estat del Facebook, comparteixen doncs envien correus electrònics,
sí?
I consulten informació, miren el GPS, cosa que fa poquet doncs la gent era una miqueta reàcia, era com els principis de la telefonia mòbil, era com ser algo una miqueta especial, una miqueta freak. Doncs Tampoc és tant.
Ara s'ha estès molt més. Jo ara estava pensant que, no sé si la darrera vegada que ens vam veure, suposo que sí que ja el tenia, el meu telèfon intel·ligent, l'Smart Telephone, em penso que sí que te'l vaig ensenyar, però fa poquet també, uns
mesos. I feia poc que el tenies.
Sí, contenta, que encara ho estic, i sobretot contenta per poder-li treure totes les opcions que té, no? Per treballar, per fer-te més fàcil, doncs, moltíssimes coses.
Sí, fins
i tot el Google Maps per guiar-te, és fantàstic. La veritat que jo estic disfrutant molt.
I tant.
Però mesos enrere, o fins i tot fa, no arriba un any, sí que era com una cosa com que quatre tenien aquest telèfon intel·ligent, d'altres no, ara ja es va estenent.
Jo ara l'única diferència que trobo que hi ha més distància entre Suècia i Espanya seria la infraestructura de telecomunicacions.
És a dir, això sí, la velocitat, és un hàndicap.
La velocitat de connexió, els preus, inclús els preus dels terminals mòbils de les tarifes són més cares aquí que a Suècia, tot i que a Suècia hi ha un nivell d'adquisitiu més alt que aquí a casa nostra. I igualment són més econòmiques que aquí. És a dir, que, fins i tot fer en proporció que ara seria encara més econòmic. Però bé, jo crec que serà qüestió de... Uns anyets,
encara
crec que sí, uns anyets. Però sí que hi ha moltes iniciatives tecnològiques, com per exemple la notícia que hem parlat de la Puerta del Sol, la connexió wifi, i és bastant sorprenent, inclús, jo diria que, parlant de connexions wifi, jo diria que m'he trobat més aquí a Barcelona de connexions wifi obertes amb establiments que pas a Suècia. Possiblement sigui perquè, com que allà tothom ja té la connexió 3G, no és necessari, per exemple, doncs, que un
tanta
establiment...
connexió pública, diguéssim.
Efectivament. No és necessari tant que el local tingui wifi, perquè si tots els seus clients utilitzaran 3G i perquè la tarifa ja està incorporada, doncs, a la seva tarifa mensual, perquè jo em gastaré uns diners tenint un wifi que no l'utilitzarà ningú. Jo suposo que va més en aquest sentit que no pas de... No posem wifi perquè no ens agrada la tecnologia. Jo diria que no, que la gent va més per un ús de la tecnologia o un ús de les infraestructures tecnològiques a nivell personal, és a dir, a nivell de la usabilitat del 3G. Uh-huh. També s'ha de dir que també hi ha alguna notícia que ho hem comentat en aquest últim any, que han sortit com programes que a través de les wifi obertes uh-huh. poden robar les contrasenyes dels usuaris que estan connectades en aquesta wifi oberta.
Clar, dir, això són més, diguéssim,
sí, és els handicap.
Suecs saben més el tema
sí,
de la seguretat
sí,
no?
sí.
tecnològica, mm. clar. Aquí ja una mica estem més perduts, no? Uh-huh. També recordo que en les teves seccions ens has parlat també d'una ocasió de l'ús que es pot fer a través del teu mòbil per comprar, per fins i tot a vegades reciclar, no sé com... Això encara és com, no? Comprar avui dia en aquestes...
Sí.
Saps aquesta mena de màquines tan
sí,
grans?
Sí.
Després que es valora molt el tema del reciclatge pel medi uh-huh. ambient a Suècia. Tot,
sí.
tot sempre relacionat, evidentment,
sí.
amb l'ús de la tecnologia.
De la tecnologia.
Sí, aquí
sí,
aquí
sí.
encara també anem lents, no? Una
no,
mica.
Però també hi ha altres coses que, per exemple, Suècia encara...
Està positiu el Dani,
sí,
m'agrada,
sí.
m'agrada. Sí, sí, ens anem apropant.
Com, per exemple, des d'una aplicació doncs, d'un smartphone puguis mm. demanar un taxi...
Sí, aquí hem parlat amb algun dels creadors d'una aplicació, el GoTaxi.
Efectivament, o, sí. i jo a Suècia vaig estar mirant i no vaig trobar cap, i fa mm. poc vaig veure un anunci, fa molt poc, molt mm. poc, d'una aplicació que podies demanar el taxi a través de, doncs, del teu iPhone, per exemple,
sí.
per dir un nom de
sí,
telèfon.
Sí,
tenim que sóc, crec que la gent no el coneix.
No. Sé, no, iPhone no em sona gens, no? No és una cosa com... En
sí,
fi,
sí, sí.
escolta, i ja per gairebé acabar, tu te'n vas d'aquí no res, perquè el Dani l'hem raptat avui, ens fa moltíssima il·lusió.
Sí, jo també.
A Suècia com celebren això del Cap d'Any? Perquè clar, allò del raïm sabem que és una cosa molt nostra, i quan estàs fora,
sí.
d'alguna forma el trobes a faltar. A mi m'ha passat.
Sí, el trobes
no?
a faltar.
Jo fins i tot a vegades
sí.
m'he comprat raïm a d'altres països per menjar-me'n.
Sí sí sí, 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 sí. Doncs no és... Aviam, s'ha de dir que nosaltres sopem sobre les 7 de la tarda. És a dir, a les 8, 9 ja has acabat de sopar.
Sí.
Doncs fas una miqueta doncs, de sobretaula mm-hmm. amb els amics i després a les 12 doncs, poses a la televisió per, o no, directament un mira el rellotge i quan són les 12 es brinda, es facilita, no es felicita.
Sí. Es facilita la feina.
Es facilita la feina i es celebra el cap d'any i després la gent surt doncs, a prendre alguna copa fora i ja està, no...
Però no s'han de sortir fins molt tard, no?
Clar,
hi ha els horaris...
Clar, és que allà...
Bueno, aquella nit suposo que sí, que és especial, aquesta nit.
Sí, 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 sí. Mm. Però, clar, és que aquí, per exemple, la festa comença a les 12, 1, mm. i acaba a les 5, 6 de la matinada.
Però perquè es sopa més tard, també, el que dius
sí,
tu.
Sí, sí, correcte. Mm. En canvi, allà, com que se sopa a les 7, a les 10 ja estàs començant la festa, a les 12 ja vas piripi.
Clar, i ja a poc ja et queda part.
I clar, a les 3 ja estàs que no t'aguantes i ja vas que te'n tornes cap a casa, que
I
també
tant.
Està molt bé, perquè
I
després,
tant.
El dia següent...
Sí, estàs més fresc.
Estàs més fresc.
Sí.
Et lleves sobre les 11, 12, que és hora de dinar, a les 12.
Clar, recordem-ho.
Sí, que tot és...
12, hora de dinar.
Hora de dinar i 7, hora
això
de sopar.
Això sí que ens costa, eh?
No, la veritat és que va molt bé.
Tu t'has
sí,
acoplat bé, t'has
sí,
adaptat molt
bé,
tant... I quan tornes aquí, no, tampoc no ho trobes a faltar, o sí?
Sí, ho trobo a faltar.
Perquè, clar, aquí dinem com a molt d'hora les dues del migdia.
Sí, i el sopar sobre les 9, 10...
Les 9 com a dureta, no?
Sí, de les 9 com a dureta.
Sí.
I, clar, doncs allà doncs, sopa a les 7 i a les 10 doncs, ja has fet més que la digestió.
Clar. Té els seus avantatges, eh? Tot val a dir-ho, mm-hmm. sopar més d'hora. Eh?
Sí.
Cada vegada.
Que no vol dir que anem a dormir més d'hora.
Eh?
Ojo.
No, això és diferent.
Això
no?
és diferent.
Aprofiteu la nit igualment, vols dir?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Veient la tele, anant al cinema, quedant amb els amics, uh-huh. mil coses.
Tu, jo he dit que el raïm me'l menjo quan estic fora del meu país. Uh-huh. Tu això no ho fas? No ho dius als altres, en aquest cas,
no.
amics suecs o... No.
No. Jo em deixo portar...
Uh-huh. O sigui, no imposes, escolteu, heu de menjar
sí.
de raïm, que això és... Home, és que és una costum, la veritat, divertida. Eh?
Allà la gent menja raïm durant tot l'any.
Uh-huh.
És una fruita que sempre la pots trobar al supermercat i és normal que la gent compri raïm. A més, per exemple, té molt bona combinació amb formatges, que ells uh-huh. ho combinen molt, el raïm i formatge.
Sí.
I que, a més, tenen molta varietat de formatges.
Clar, aquí es fa, però només una època menges raïm.
Sí.
Ara, a l'hivern,
sí, sí.
és veritat. Curiós, eh?
És curiós,
sempre aprenem
sí, sí.
coses, eh? De moment estàs molt a gust allà, estàs
sí.
aprenent moltes coses, ens estàs fent, d'alguna forma, partíceps aquí a la Tecnosfera.
Mm-hmm.
Hi ha alguna altra qüestió que diries, Marta, això, de cara al 2012, que el comencem,
sí.
tal com ja,
ja
demà?
Ja.
Creus que donarà molt de sí? O si més no, a Suècia i després s'estendrà cap a altres països com Espanya o no? Alguna tendència tecnològica?
No sé què dir-te. Jo més aviat diria, a nivell general, doncs que s'imposaran més les tabletes aquest any. Més la interacció entre elements del televisor amb les xarxes i les tabletes i els telèfons
intel·ligents, els smart telèfons, sí.
I tot gestionat a través de la xarxa i des de qualsevol punt d'accés que tinguis, doncs, des d'un telèfon, des d'una tableta, des d'un ordinador, des de la televisió. Jo crec que el 2012 serà la integració, doncs, de la tecnologia a través d'internet, de la xarxa, a les televisors i gestionar tot des de tabletes i telèfons intel·ligents.
Carai.
Jo diria que anirem per aquí des del 2012.
El que sí que hem de tornar a reclamar és això que deies tu abans, perquè aquí en aquest programa és veritat que molts tertulians i col·laboradors ho han dit, el fet de que les operadores de telefonia mòbil, a veure si a poc a poc ens poden anar donant un millor servei, millors preus, i evidentment a veure si això canvia, perquè és una d'aquelles queixes que en moltíssimes ocasions en aquest programa ha sortit.
Jo crec que el govern hauria d'intervenir en aquests aspectes.
Hauria
de posar, de posar, doncs, el crit al cel i exigir doncs una certa inversions i millorar el servei.
Sí, perquè afecta a qualsevol àmbit professional i el que ens està donant és un pitjor servei en moltes ocasions, per moltes coses, per molts àmbits professionals.
Sí.
I això, ja que ho has comentat abans, és veritat que em venia al cap que en aquest any ho he anat sentint molt, amb les diferents tertúlies que hem fet, perquè fixa't, Dani, hem parlat de moltíssimes coses, de cotxes elèctrics i de cotxes híbrids, que no sé jo si a Suècia el cotxe elèctric tampoc no s'ha potenciat massa encara, no?
No, el 100% elèctric no. El que
però
sí que
tu veus algun circulant.
Sí.
Hi ha més punts de recàrrega, perquè això seria el...
És una miqueta complicat detectar-los, perquè hi ha aparells que fan és, ara, l'hivern, que podem arribar a 20, 25, 30 graus sota zero, doncs...
M'ho dius de debò?
Sí,
ara m'he quedat encara d'espant,
T'ho dic
de
debò.
Jo no sé, Toni, si tu ho aguantaries, això, tampoc, Ets dels meus, Déu-n'hi-do, 20,
doncs,
30.
Clar, els cotxes estan endollats a la corrent perquè tenen un sistema de calefacció, podríem dir, de baixa latència, que fa que el cotxe no arribi al motor ni tots els líquids a 25 graus sota zero, perquè no hi ha cap líquid que resisteixi a aquesta temperatura. O sigui, una ampolla de vodka que la poses a aquesta temperatura i rebenta. Clar, doncs, tot el circuit d'aigua dels cotxes... I, clar, veus aparells que semblen com de recàrrega. Perquè jo el primer que vaig pensar va ser això.
Clar.
Mira, doncs, punts d'accés per endollar el cotxe, però no. És el sistema aquest d'elèctric per connectar aquests cotxes que estan preparats per mantenir, doncs, una temperatura perquè no rebenti el motor.
Clar. Us hem parlat de cotxes elèctrics, a veure què passarà en aquest 2012. Hem parlat de l'obsolescència programada, el fet de comprar, llançar i tornar a comprar, que cada vegada més una miqueta sembla que tots hi estiguem abocats, a aquest tema. Hem parlat de tecnologia dins d'un vaixell, del tema nàutic. També de tecnologia aplicada en l'àmbit de prevenció i cura dels boscos. Evidentment, de fotografia, els darrers avenços tecnològics en aquest àmbit, que això sí que és un àmbit que està canviant moltíssim i ens ho van confirmar excel·lents fotògrafs, de farmàcia i tecnologia, de la tecnologia que s'aplica en un parc d'atraccions, que parc d'atraccions també n'hi ha, no?
Allà aquell programa va ser molt divertit.
Sí.
Molt divertit. Bueno, tots són divertits, inclús hi ha alguns temes que penses... Em pot interessar,
i després,
però després comença...
De
Efectivament, hi ha programes que dius, ens sorprenen molt més del que...
Del que el titular
esperar.
Semblava,
sí,
no?
Sí. I aprens moltes coses.
Sí.
Jo sempre em baixo els podcasts i em torno a escoltar i és... No sé, és... S'aprèn moltíssim.
I el parc d'atraccions és veritat que va estar molt bé. Vam tenir PortAventura, també vam tenir, em penso, a un enginyer que coneixia bé el tema de les atraccions, i l'altre era de...
Del parc d'atraccions de França. Futuroscope.
Ah, això, Futuroscope, sí. Hem parlat de polítics i la relació que tenen amb les xarxes socials, que això donarà molt de si, anirem seguint, perquè entre les eleccions que hem tingut i tot, doncs, ens ha donat molt i encara donarà. Tecnologia aplicada en l'àmbit d'un zoo i en un aquari, que també, evidentment, sobretot en l'àmbit de l'aquari, doncs, clar, com pots tenir, quines noves tecnologies utilitzen per tenir bé, doncs, els amfibis, els mamífers, no?, tot. Aplicacions per mòbil. Vam tenir el nostre creador de l'aplicació per mòbil, per Android, de Tecnosfera, que encara doncs, val la pena ara tornar-ho a dir, perquè hi ha gent que no ho sap i diu, ah, sí, teniu una aplicació, sí. Si teniu un sistema, doncs el sistema de telefonia vostre és l'Android, diguéssim, doncs us podeu descarregar en el market, no?, en el supermercat, l'aplicació que ens va fer el Manu Martínez de Tecnosfera. Això està ideal,
sí,
perquè pots descarregar-te els programes nostres i tenir-los allà doncs, al teu abast. No? Hem parlat de videojocs, per fi. En aquest programa havíem parlat poquet i encara en parlarem molt més. És un àmbit... Sí, tu ets de videojocs,
sí,
també?
Sí, és un mercat que és molt, molt, ampli, molt important.
Sí.
Molt important. Mm. Hi ha molta gent que treballa en el sector del videojoc.
Sí, sí.
I a vegades doncs, sembla doncs, que el videojoc sigui només per nens, però inclús científics especialitzats doncs, en l'ensenyament. Per exemple, Steve Jobs ja ho va comentar en una de les xerrades d'entrevistes. És a dir, el videojoc ens pot servir també per aprendre d'una forma molt, molt, molt dinàmica i aprendre en poc temps... doncs, cert contingut que d'una forma tradicional doncs no podíem aprendre.
És veritat. Per exemple, la part històrica, geogràfica, perquè això ens ho deien els nois que van venir, que evidentment es fa un recorregut a vegades boníssim, no? Com has dit tu, d'una forma intensa, però molt, molt àmplia. No?
Sí.
Sí, sí. Hem parlat de tecnologia i medicina, però de la medicina, de l'àmbit de, diguéssim, de la cara, amb otorrino, laringòlegs, oftalmòlegs, que aquesta també va ser, no sé si l'has pogut escoltar, una tertúlia molt maca,
molt bona, sí.
Perquè de vegades pensem, i és veritat que els metges doncs, no sabem si ens ho explicaran d'una forma molt, doncs, diguéssim, col·loquial, sinó que s'aniran a tecnicismes, i no, ho van fer molt col·loquial, molt planer, i ho disfrutaven, certament. I van dir que, evidentment, la tecnologia, en l'àmbit de la medicina, encara donarà molt i molt que parlar. O sigui, d'aquest àmbit n'hem de continuar parlant, a la tecnosfera. I, per últim, hem parlat de cinema, cinema i tecnologia. És un, ens deien, és que és tot un. Vull dir que...
I cada vegada més.
I cada vegada més.
Anteriorment era un procés químic, ara... No, és un procés informàtic al cinema.
Sí, sí, sí.
I cada vegada s'està imposant més doncs, el que són les projeccions digitals i l'emissió de pel·lícules a través d'internet sense haver doncs, d'anar a la típica cinta, la típica pel·lícula, amb el que suposa doncs, el desplaçament, el portal, la paqueteria. En canvi, amb tema d'internet, doncs, les sales automàticament poden tenir les novetats de cinema sense haver doncs, aquella infraestructura de portar les pel·lícules d'un lloc a l'altre, que es fan malbé, que si no es cuiden doncs, es poden ratllar, es poden trencar, etc. En canvi, amb aquest sistema, a través de la xarxa, poder-te a les sales de cinema descarregar-te aquestes pel·lícules és una funció molt, molt, molt important.
Doncs, Dani, avui sé que hem començat el programa amb una cita que m'has dit m'encanta, perquè m'encanta l'Arthur Clarke, escriptor i científic britànic, que deia que qualsevol tecnologia avançada és indistingible de la màgia. M'encanta, com a cita.
Sí.
Diria molt també d'aquest programa. I el que farem ara, si et sembla, aquest programa avui, sobretot el que faré és recuperar alguns dels bons moments amb vosaltres, col·laboradors, i amb gent que ha vingut puntualment a visitar-nos. I avui, per a començar, vull recuperar una entrevista amb una de les persones que forma part de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, com és la Marta Plana. Una noia, que ja és dona, jove, que forma part d'aquesta comissió, que va venir amb el Martí Manent, acompanyada, i que m'agradaria molt que tornessin a escoltar els oients aquesta xerrada, perquè va ser ideal. Perquè,
la recordo i m'encantaria tornar-la a repassar, perquè em va semblar molt interessant.
Doncs és el primer que farem ara. I, Dani, bon viatge de tornada cap a Estocolm, Suècia.
Moltes gràcies.
Seguim en contacte, via telèfon, veient-nos. A veure si pengem una foto ara al Facebook perquè ens vegin, aquí als estudis de la cadena SER.
Ara em podran escoltar bé,
clar,
la meva veu, sense
i tant. Ara,
la distorsió del telèfon.
Un gust.
Sí, un gust.
Molt bé, Dani, doncs un petó molt fort i bon
igualment,
viatge.
Gràcies.
Fins aviat.
Tecnoesfera, a la cadena SER. Tecnoopinión.
És la secció que gairebé de forma setmanal ens presenta el Martí Manent. Martí, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda, i tal?
Molt bé, contenta de veure't i avui, a més que vens molt ben acompanyat per una persona que és una entesa en el món tecnològic i que anirem descobrint, si més no, part de la seva faceta professional, perquè és llarga, eh? I això que és jove alhora. És la Marta Plana. Marta, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
La Marta també ets advocada, com el Martí, en aquest cas et vas llicenciar en dret, em deies, als Estats Units, però avui t'hem una miqueta rescatat. Explica'ns-ho tu, Martí, perquè ens l'has portat al programa.
La veritat és que crec que és una sort poder tenir la Marta Plana aquí, perquè forma part de la CMT. La CMT és el Consell de les Telecomunicacions, el mercat de les telecomunicacions. Sí. És l'òrgan independent que regula les telecomunicacions de l'estat espanyol. Ella és consellera de la CMT, i és una de les persones que forma part del Consell i quan s'ha de prendre una decisió participa d'aquesta presa de decisions. I jo crec que és un luxe poder-la tenir aquí per dues raons. Una, per això, perquè ens podrà explicar què és la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions i, a més, perquè té una experiència des d'un punt de vista de l'àmbit tecnològic als Estats Units, perquè ha estat treballant molts anys als Estats Units en empreses com Microsoft, com les altres, i després ens explicarà.
Marta, com portes això de ser una de les més joves, per no dir la més jove, membre del Consell de Comissió del Mercat de les Telecomunicacions?
Doncs ho porto com un gran privilegi, perquè l'oportunitat que se'm dona de tenir accés a tant personatges, empreses, com el món tecnològic aquí a Espanya, és una sort en tots els sentits.
Volem començar, després sabrem més del que és la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, perquè, clar, què millor que tu per explicar-nos-ho, no? Però hem parlat darrerament d'un tema que és molt puntual, però ens ha fet com gràcia, i fins i tot jo crec que ens ha fet valorar més què és això de la CMT, no? Aquest organisme que fa. Volem parlar del tema del wifi als ajuntaments. Un tema que tu deies no és ni greu ni molt menys, però ha estat anecdòtic, no? I ha cridat l'atenció de molta gent. Què ha passat amb això, Marta?
Mira, Marta, en primer lloc voldria fer un disclaimer i comentar-vos, tant al Martí i a tu, moltes gràcies per convidar-me al programa.
A tu.
La veritat que estic encantada.
A tu.
En segon lloc, les meves opinions que aquí expressi són les meves pròpies, les de la Marta Plana.
Molt
perquè
bé.
La CMT es pronuncia només a través del seu Consell i, per tant, a través de resolucions i circulars aprovades pel mateix. No voldria que es malinterpretés que el que jo digués aquí és part del que diu la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.
A nivell personal,
a nivell personal,
parlaràs,
única perfecte. I exclusivament la meva visió del sector i de la regulació.
Molt bé. Per tant, anem a parar a aquest tema puntual que et deia jo. Què ha passat amb això del wifi als ajuntaments?
El wifi als ajuntaments, realment, quan va sortir als diaris, sí que va provocar una reacció pública molt forta. Jo també, si no hagués estat a la CMT i hagués llegit segons quins titulars, m'hagués posat molt nerviosa. La CMT no ha prohibit el wifi als ajuntaments, i això vull que quedi molt, molt clar i patent en aquesta conversa que estem tenint. El que està dient és que tot aquell que proveeixi wifi a algú o als ciutadans, ha d'estar inscrit al registre de la CMT. I en aquest cas, suposo, Marta, ho dius, per l'Ajuntament de Màlaga.
El cas de Màlaga.
El cas de Màlaga. No estava inscrit al registre de la CMT.
Perquè la gent ho entengués, quan algú ofereix wifi o quan algú vol oferir trucades per telèfon o quan algú es vol dedicar a comercialitzar ADSL, fa el que està, és una activitat regulada. Quan diem una activitat regulada, vol dir que és una activitat que, per poder-la exercir, tu el que necessites o és una llicència o apuntar-te, senzillament. Vale? I a vegades, per certes activitats, per exemple, quan tu necessites utilitzar l'aire per fer servir un mòbil, doncs, com que no us podem fer servir molts mòbils, només hi poden venir X companyies, necessites una llicència. Però hi ha altres activitats que tu el que necessites és senzillament apuntar-te i dir que les estàs fent. En aquest cas, l'Ajuntament de Màlaga el que donava és el servei de wifi a la seva localitat. I el que havia de fer és una obligació administrativa, que era apuntar-se.
És inscriure's a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions. No sé com ha quedat el tema, però no sé si vau fer ja o va la comissió va donar alguna
resolució. Sí, va haver-hi una resolució, l'Ajuntament de Màlaga també es va pronunciar, va dir que
es mantenia una miqueta, no? Ho acceptava al final?
Sí, ho va acceptar.
Al principi eren reticents, em penso, no?
Sí, volien recórrer.
Sí, per això.
Però potser recorren, això no ho sabem, encara estan en plaç, però la veritat és que crec que entenen perfectament que és un tràmit molt bé, com diu el Martí, administratiu i per tant, que s'han d'inscriure per tal de poder formar part de subministrar aquest wifi als, als ciutadans, i, igual que es fa a altres ajuntaments com a Barcelona.
Expliquem ara, sí, una miqueta amb més calma, què vindria a ser això de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, o més aviat, què fa? Què regula, no?
La Comissió del Mercat de Telecomunicacions neix doncs, a l'any 96, després de l'any 97 es fa la llei 12 de 24 d'abril sobre la liberalització de les telecomunicacions, i l'última llei en la que nosaltres ens basem és la del 2003. La CMT és un òrgan col·legiat, independent, sí, que vetlla per la liberalització de les telecomunicacions aquí a Espanya. És a dir, conflicte entre operadors i competència.
O sigui, el tema de comunicacions electròniques i serveis audiovisuals. És tot el que regula.
Exacte. Això és correcte.
Jo diria que és una comissió necessària, no, Martí?
Sí, jo perquè, dit d'una altra forma, jo crec que la Marta ho ha explicat de forma perfectament formal, sí, ara des d'un punt de vista, doncs, perquè igual ens entenguem tots en una conversa, és l'òrgan que el que es dedica és intentar vigilar que si hi ha un operador, que en aquest cas era l'operador dominant, que era Telefònica, doncs que si diem que es liberalitza vol dir que poden entrar altres empreses a competir en aquest mercat, és a dir, poden haver-hi més d'una companyia de telèfons, de mòbils, d'ADSL, doncs aquestes companyies, si n'hi ha un que tenia una posició molt dominant, doncs igual abusa d'aquesta posició dominant, o el que també pot estar fent és no fer bé les intercomunicacions. Això la gent, igual que a vegades ha intentat fer el que es diu una portabilitat, és a dir, jo tenia el mòbil amb la companyia A i ara el vull fer amb la companyia B, o jo tinc l'ADSL amb la companyia A i amb l'ADSL B, doncs a nivell d'infraestructures, això les empreses a vegades ho fan bé i a vegades no ho fan bé, doncs una de les coses que fan, per exemple, és vetllar que aquest mercat sigui un mercat completament neutre, sigui un mercat on pugui competir tothom.
I ara que el Martí parla de portabilitat, suposo que ho dius per la nova resolució, una de les resolucions que ha tret la CMT, on la portabilitat serà d'un dia, a partir de l'any vinent. És a dir, carai, que una persona es podrà canviar d'operador en 24
bé, no?
hores.
Aquest és un exemple del que és jugar amb un mercat neutre i buscar que sigui un mercat completament obert i lliure, perquè molta gent deia, jo no em canvio de mòbil perquè sé que tindré problemes, que potser estaré una setmana sense mòbil, o no em canvio de DSL perquè al final és un mal de cap. Llavors, aquest és un dels òrgans que fa aquestes coses, es vigila que els jugadors, les empreses, compleixin la llei, i si veuen que hi ha alguna llei que no s'ajusta, doncs treuen resolucions per ajustar-se. És a dir, per
i és important tenir en compte que les nostres resolucions són vinculants. És a dir, que esgoten la via administrativa, després poden recórrer als jutjats, però esgoten la via administrativa. Som un dels pocs òrgans col·legiats que vincula amb les seves resolucions.
Hauríem de parlar també com a tema o terme clau el de net neutrality, no? La neutralitat a la xarxa.
Sí.
Això ens podies fer 5 cèntims, que es diu col·loquialment, Marta?
Sí.
És un tema
sí,
capdalt, evidentment, avui dia.
A
no?
mi és
estàvem...
Sí, exacte, amb el que estàvem comentant. A mi és un dels temes que més m'apassiona, una de les raons per les que vaig tornar d'Estats Units, perquè crec que és un moment clau en el desenvolupament de les noves tecnologies aquí a Espanya. A Espanya, com doncs, sabem, ara últimament s'han desenvolupat els SMS en format de WhatsApp,
sí,
trucades en format de Viber, pots fer trucades via Skype, Facebook també ara ha tret un videoconferències, Google als Estats Units té el Google Wallet,
sí,
que es poden fer pagaments. Tot això aquí a Espanya, com ho regularem? Serà clau per la regulació? No ho regularem.
Clar,
què passarà amb els operadors? Ha de Telefònica suportar les seves infraestructures, que un Google utilitzi les seves línies amb el seu tràfic per fer trucades?
O s'ha d'obrir més mercat i més ventall, que no sigui únicament
el
monopoli de Telefònica, per exemple, que no sigui únicament això.
Jo a nivell personal tinc una posició. Jo, per exemple, equipararia i diria, escolti, miri, vostè, si vostè és un operador i té les infraestructures, com podria ser, per exemple, algú que ha muntat una autopista, que després hi hagi algú que es dediqui a passar per aquesta autopista i a guanyar-se molt bé la vida fent repartint tot qualsevol tipus de cosa, vostè no s'ha de beneficiar d'aquest negoci.
Clar.
Vostè li cobrarà la tassa que està establerta, que és el peatge, i per tant el senyor que utilitzi una línia de telèfon i tal, que cop pagui el que ha de pagar, que és la seva connexió, i ja està.
Clar.
Jo soc una mica crítica amb aquestes grans operadors que han perdut part del seu negoci i ara es volen beneficiar del negoci que hi ha altres fent sobre la xarxa que ells per llei tenen l'obligació d'explotar i és el mercat on s'han posat.
I la Marta sorprèn.
Sí, em sorprèn perquè em podries explicar una mica més detalladament què vols dir que han perdut el seu
negoci? Sí, jo crec que alguns operadors que ho han sabut fer molt bé, que s'han sabut adaptar molt bé al mercat. Llavors, hi ha altres operadors, i aquest, per exemple, jo crec que pot ser el cas de Telefònica, que han sabut moure's molt bé a nivell internacional. Jo crec que és una operadora que ha fet una jugada internacional brutal, i crec que hem d'estar orgullosos de poder tenir una multinacional que en aquests moments pues, guanya més diners fora de l'estat espanyol que en Espanya, cosa que s'hauria pogut quedar aquí, i ja està. Llavors, però el que passa que el desenvolupament de l'entrada a internet per part de Telefònica, la gent a vegades ha sigut bastant crític, perquè ha fet algunes intentones, però no li han funcionat bé, no li va funcionar bé terra, va intentar fer una xarxa social que es deia que té què, i se la van fotre, i han tingut que comprar 20.
Tenen
20 perquè la van comprar.
Sí.
Llavors, jo el que critico una miqueta és, sí que han pogut estar a internet comprant, però no desenvolupant producte. Aquesta és la meva visió. Jo parlava amb un directiu de Telefònica fa 3 anys i els deia, ostres, i vosaltres no hauríeu de comprar Skype? I ells em deien, no, nosaltres no hem d'entrar a aquest mercat i tal. El problema és que costa a vegades entendre quin és el negoci que hi ha darrere Skype. A mi també m'agradaria, Marta, que tu ens donessis... Tu has estat treballant als Estats Units, i jo crec que també és una part important de la teva experiència professional. Has estat treballant a Microsoft molts anys, és a dir, a les oficines centrals dels Estats Units de Microsoft, i per tant tens una visió també del mercat dels negocis tecnològics dels Estats Units. Ara, quan has vingut més aquí, què t'ha sobtat? Què no t'ha sobtat? Quines oportunitats
teus? Em llegeix la ment, el Martí. És fantàstic, perquè és una de les coses, preguntes claus, que tu poguessis fer aquesta valoració. Sí. És veritat.
I jo us l'agraeixo perquè és un dels punts on crec que sí que puc aportar la meva visió internacional, donat que ara estic aquí i abans doncs, vaig viure a Florida primer, a Microsoft, portava el mercat llatinoamericà. Després vaig marxar a Palo Alto, a Silicon Valley, i allà em vaig incorporar a diferents startups, entre d'altres Facebook, he estat també a Google com a outsourcing, fent tot el tema de Google Maps per a Espanya, i la veritat que són companyies que creuen molt en el futur sense moltes vegades tenir clar quin serà la seva base de negoci, el que tu comentaves, Martí. Per mi és clau que creguin que hi hagi emprenedoria, que creguin amb gent, amb projectes...
Arrisquen més, potser.
I que arrisquin.
Això ho diu moltes vegades, el Martí.
Arrisquin. No? Sí. És clau perquè unes vegades t'anirà bé, d'altres no t'anirà bé, però quan no et va bé és un èxit en si mateix, perquè no tornaràs a provar aquell model de negoci o aquella estructura de companyia.
Em fa pensar en una cita que vam comentar la setmana passada en aquesta Tecnosfera, que parlava d'alguna forma d'això, no? Si més no, ho deia l'Edison, a més un gran inventor. No sé si la recordaré bé, però deia, he provat 10.000 vegades una cosa, he fracassat, però almenys ho he intentat, o d'alguna forma, i no, o sigui, m'ha servit per fer el camí, no? És que és veritat, és un altre punt de vista, no?
Exacte.
Això a Espanya encara no passa.
Encara no.
Massa recança de tot, no?
La il·lusió que podem tenir de formar aquí un Silicon Valley també la trobo complicada perquè allà hi ha universitats que aglomeren molt de talent. En pocs metres quadrats et trobes doncs, gent que està intentant constituir companyies, et trobes inversors, trobes il·lusió. I aquí sempre volem resultats abans
que el procés,
efectivament. Aleshores, a mi Microsoft em va donar una visió estupenda, més com a companyia assentada del que eren inclús les estructures internes de la companyia, no és una startup en si mateixa, i un Facebook doncs, em va donar la visió de que el negoci pot anar desenvolupant-se de moltes formes diverses, com ara amb l'ampliació a nivell de videoconferència amb Skype, que és una altra companyia. Aquí, Telefònica, doncs, desconec quins projectes tenen a futur. Sé que tenen doncs, ganes, imagino, com nosaltres podem conèixer, de fer negocis a internet, però sí que és veritat que som més conservadors, més convencionals, i això... costa per aproximar-nos als Estats Units.
Només com a anècdota, el Zuckerberg també l'has conegut personalment, un altre noi molt jove, emprenedor, però que evidentment no deixa de fer canvis. Jo amb això del Facebook... Hi ha una cosa que, de cara al consumidor, ho he comentat amb moltes persones, i estan com un pèl fars de que canvia moltes coses de forma molt habitual. Sí, i l'Enric i jo part també coincideix en aquest programa. Jo potser soc més conservador i vaig...
És necessari.
Però clar, de cara a l'usuari... és una miqueta...
Ahir, precisament, vaig parlar amb el comitè de Facebook, amb els que tinc molt bona relació, i m'agrada tant en tant que m'expliquin quins són els desenvolupaments que faran a futur, perquè considero i espero que ens vagin arribant a nosaltres en algun moment i que els puguem integrar en el nostre país. Ells em comentaven que la nova línia de negoci ha estat molt sobtada, que és lineal, però que introdueix molta tecnologia diferent per l'usuari, perquè, com deia el Martí, és necessària.
Sí.
És necessària. És el que ens ajudarà a anar assolint doncs, nous mercats.
Hi ha un exemple que llegia aquest cap de setmana, per exemple, el cas de Yahoo. Yahoo, a finals del 90, principis del 2000, era la reina. És a dir, Yahoo era, ostres, si treballaves a Yahoo és com si ara treballessis, bueno, pues a Twitter o Facebook.
Sí.
Però se l'ha fotut.
Sí,
i
sí,
per què?
Sí.
Doncs perquè no es va saber adaptar. És a dir, una de les coses més perilloses dels mercats tecnològics que estem parlant és l'adaptació i l'evolució de ser superràpida. Però te'ls has de creure. El problema és que sí, a vegades vas fent canvis però no te'ls creus.
I aquesta evolució ha d'anar lligada al món de la regulació o no d'aquí a Espanya i, per tant, al món de la comissió del mercat de les telecomunicacions.
Efectivament.
I aquí plantejaria dos preguntes, Marta. És, considerem el net neutrality com una utility o la considerem com una eina que tot ciutadà té dret a tenir independentment del número de bytes que es baixi o de les descàrregues que faci? És a dir, paguem com paguem el consum de la llum i de l'aigua o bé la utilitzem com part nostra?
És... Jo ho deixaria amb aquesta pregunta en l'aire, a més per poder-te tornar a convidar, si és possible, Marta, d'aquí a unes setmanes aquí a la Tecnosfera, perquè ens aniria molt bé. Jo penso que és també línia Martí Manent, t'expliques molt i molt bé, s'agraeix. I, en fi, Martí, t'agraeixo molt l'haver-nos portat aquesta persona com la Marta Plana avui.
Moltes gràcies a tu, Martí, per convidar-me i a tu, Marta, doncs, per donar-me l'oportunitat de conèixer-vos.
Ens tornem a veure d'aquí a molt poc, jo diria, i continuem parlant de més cosetes que porta aquest organisme, com hem parlat avui, la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Gràcies.
Fins aviat. Adéu-siau.
Què portes? Maruja Torres, 68 anys, periodista i escriptora. Li agrada viatjar.
De tecnologia, què fas servir en el teu dia a dia?
A part dels tres ordenadors que tinc, estic connectada a internet, tinc l'iPad, l'iPhone i un telèfon normal.
Et consideres una tecnoaddicta? T'agrada anar a l'última?
Jo no, enganxada, jo només no m'enganxo més que el que m'interessa. És a dir, el que estic és, vull dir que ho faig servir. És com no fer servir les sabates. És, ho faig servir, clar.
Un avantatge i un inconvenient de la tecnologia.
Bueno, no deixem d'estar intercomunicats globalment i això m'interessa molt i en aspecte de coneixement poder llegir els diaris en directe en anglès en comptes de llegir el que es tradueix malament. O sigui, coses així em sembla molt important i trobar-me amb els amics de tot el món. D'aspecte negatiu, els operadors. És a dir, que estan atrasats, endarrerits.
Tecnoesfera.
D'aquesta forma vam començar aquesta temporada, en el setembre, la Tecnosfera. Ho vam fer amb l'Enric Llopar, sí, sí.
El futur més pròxim.
Ja hem començat la temporada, ja heu vist que hem calentat motors, mai millor dit, pel nostre tema central. I avui amb l'Enric Llopar volem, doncs, calentar motors d'una altra forma, parlant de música, però a més música vist des de, diríem, una altra perspectiva. Enric Llopar, bona tarda, benvingut.
Què tal, Marta, bona tarda.
Com va tot?
Molt bé.
Contenta de veure't, com sempre et dic.
I això que és, estem tornant a l'escola.
Que
sempre és dur.
Home, nosaltres vam tornar, déu-n'hi-do, molt ràpid, eh?
Sí.
Recordem-ho,
sí.
Dissabte passat ja vam engegar la màquina.
Sí, però...
I no molt bé, amb les vostres una miqueta ubicacions de com havia
no
anat l'estiu.
No s'acaba d'arrencar fins,
però no s'acaba, no?
Fins
no.
A mitjans de setembre no. O així, no?
I exacte, i d'aquí no res començaran tots els escolars.
Sí.
Avui deia l'Enric, per aquest motiu, entre d'altres, vull parlar de música, em deies.
Sí.
Però vist d'una altra perspectiva.
Sí, de fet és això. Hem parlat algunes vegades del tema de la música, de com ha canviat des del punt de vista de l'usuari, de la gent, la relació que tenim gairebé amb la música, no? Amb tot el que és la revolució digital. Però no hem parlat de quins efectes té això des del punt de vista de l'artista.
Sí. Val?
O sigui, clar, l'artista ha tingut una molt mala notícia però diverses molt bones notícies amb tot això de la revolució digital. Val? O sigui, la molt mala notícia és que pel que sigui, per un munt de motius que ja n'hem parlat alguna altra vegada, la gent doncs gasta menys.
Clar. No compra tanta música.
No compra, sí. Això és un problema gravíssim, clar. Evidentment, és una molt mala notícia. Però, en paral·lel, hi ha un munt de bones notícies, encara que no ho sembli. Sí. Tot això, la revolució digital, porta coses molt interessants pels músics. Val? O sigui, primera, diguéssim, bàsica, tant pel tema digital, però sobretot tecnològic, cada cop és més fàcil autoproduir-te tu un disc. Cada cop hi ha millors programes i millors solucions per tu gravar el teu propi disc a casa teva, gairebé, a la teva habitació. Sí. Val? Però anant un pas més enllà, cada cop és més fàcil donar-te a conèixer com a grup. O sigui, clar, abans era molt complicat, hi havia doncs les grans radiofórmules, les grans cadenes de televisió, etc, i tenies que guanyar les discogràfiques, etc. Ara, clar, hi ha un procés d'eliminació d'intermediaris brutal, val? O sigui, és això que et deia, així com et pots gravar el disc a l'habitació, doncs gairebé cada cop necessites menys una discogràfica.
Per donar-lo a conèixer, no necessites.
Que evidentment són importants però han de redefinir el seu rol. Moltes encara estan en el procés, però clar, avui en dia és relativament senzill, evidentment ho has de fer molt bé, però donar a conèixer, no només donar a conèixer la música que fas, sinó guanyar diners fent-ho, val? I s'estan creant una sèrie d'eines i de plataformes que permeten als grups muntar autèntiques virgueries de tendes digitals.
Autèntics saraus, se'n venia a mi, la paraula.
Autèntics saraus música, de tendes digitals, val? O sigui, hi ha iniciatives molt interessants. Hi ha una que es diu, diguéssim potser la més icònica a nivell potser global, una que es diu Topspin. Topspin està verdaderament molt bé per un grup. O sigui, és molt interessant perquè et permet crear la teva pròpia tenda online i, a més, col·locar-la en la plataforma que vulguis. O sigui, a part de que et crea una tenda online d'una forma facilíssima, la gestiones tu mateix, la pots ubicar on tu vulguis, a la teva pàgina web, al teu Facebook, a una aplicació mòbil. Val? O sigui, la pots ubicar on tu vulguis. I està molt bé perquè, clar, és un model de negoci que tu pagues una quantitat molt baixa mensual per gaudir d'aquests serveis i on ells guanyen és per cada venda que tu fas. Val? O sigui, tu en aquesta pàgina pots vendre la teva música, pots vendre merchandising, pots vendre entrades per concerts, pots paquetitzar-ho i fer una entrada amb samarreta, això, una entrada tal. I clar, és molt interessant també perquè a més et dona dades molt, molt bones. No? L'altre dia explicaven d'un grup, no recordo si tenen el nom, un grup prou desconegut americà, però clar, que van muntar la seva gira a partir d'on van veure que hi havia més gent que comprava els seus discos.
Clar, ben pensat, no?
Perquè et permet monitoritzar molt bé d'on provenen exactament les compres que reps i d'on tens més interacció i més gent doncs, interessada en la teva música.
Sí.
Clar, Topspin és una solució prou bona. Hi ha una d'espanyola que s'ha llançat fa molt, molt poquet, o fa relativament poc. Es diu Hercio, com sona, i aquesta et permet una cosa similar, però en l'àmbit estricte de Facebook. Val? O sigui, et permet tu, com a pàgina, en la teva pàgina del teu grup de música, crear tota una pestanya on hi tens la teva tenda digital d'una forma, ja et dic, és molt visual, molt maca, molt senzilla de crear, val? Molt fàcil, i allà tens tot el teu material que vulguis vendre. Val? I aquesta gent sí que realment només guanya diners si tu vens, si no, no guanyen.
No hi ha moviment.
No hi ha moviment, val? Aquestes solucions molt interessants. Després hi ha les que ja n'hem parlat alguna altra vegada, que són aquestes Cellaband i altres pàgines on tu pots financiar el disc d'un grup. Si un grup t'agrada, hi ha una web que es diu Bandcamp, on pots descobrir música, val? A partir d'un munt de criteris, i hi ha uns rànquings i tal, vas descobrint música en funció del tipus de música i tal, i si t'agrada molt un grup, pots contribuir en la finançació del seu disc.
I fins i tot hi ha una web que és la d'apadrinar. Apadrina un artista.
Que
aquests
un
també
artista,
els haurem de convidar alguna vegada, fer una tasca molt xula.
Que expliquin el model de com funciona. No?
Sí.
Però, bàsicament, ja per anar tancant, doncs, no tot són males notícies per als grups de música.
És veritat.
I de veritat, hi ha eines molt xules, molt interessants, inclús també des del punt de vista de l'usuari, mm-hmm. perquè l'usuari mai havia tingut al seu abast un catàleg musical tan profund tan ampli. Tan de fet, és gairebé abrumador.
Sí, és veritat.
És difícil gestionar tal quantitat.
La cara no te l'han vist, però expressava molt bé això. És la sensació de que quan veus tant, dius...
Mira, em passa que recomanen aquí i allà, entres al Bandcamp aquest o qualsevol lloc i està ple de grups i molts d'ells segurament són molt interessants, és molt difícil abarcar tot això, no? I aquí també és una mica el repte, tots aquests grups nous. Ho tenen molt fàcil per arribar, tenen plataformes senzilles per arribar a la seva audiència i vendre els seus productes, monetitzar, convertir en diners el que fan, però clar, com treus el cap en un escenari
tan brutal,
on hi ha tanta gent, on hi ha tants grups, on és complicat, no?
El que està claríssim, Enric, és que la vida és pur canvi, i que la revolució aquesta digital que deies tu, evidentment, doncs està forçant que moltes coses en el món de la música estiguin en ple canvi i que el bo també és adaptar-se a aquests canvis, que porta coses bones.
Aquí
dures de vegades, però bones també, jo crec, no?
Aquí sempre veiem el vas mig ple, sobretot el vas digital mig ple,
exacte.
I de veritat que les oportunitats em semblen gairebé més interessants i més potents que el que perds amb aquesta revolució, amb aquest canvi.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió. Per cert, Enric, valdria la pena que recordéssim els oients de la Tecnosfera que també tenim ja en actiu el nostre Twitter.
Ja tocava.
Ja tocava. Així com us podeu fer amics del Facebook, que ja ho sabeu, com a Tecno-Esfera, al Twitter també hi som.
Al Twitter també hi som i tenim ganes, a més, de fer-lo servir per parlar amb la gent, per conversar, perquè ens diguin que els agrada, que no els agrada.
Per compartir.
Compartir coses que ens criden l'atenció durant la setmana, amb les que algunes aprofundirem, algunes trobem més interessants, i perquè la gent també ens digui, mireu quina cosa més xula, per què no ens l'expliqueu un dia?
Exacte, per què no en parleu?
Sempre oberts a aquestes coses.
Doncs, a més del Twitter de l'Enric Llopart, que també us recomano, evidentment. Enric, com sempre, ens veiem d'aquí uns dies.
Gràcies,
un petó.
Marta.
Fins ara.
Adéu.
ce@cadenaser.com
I com sempre, el temps ha passat volant, és el que té. Doncs estar a gust, passar una bona estona, recuperar alguns bons moments, la veritat és que hi ha hagut molts més, però tot el que ens ha donat de sí, i a més avui, haver compartit una estoneta amb en Dani Aragai, que ja s'ha anat, ja deu estar gairebé arribant a l'aeroport, m'imagino. En fi, que us desitjo que acabeu de passar un final d'any molt i molt bo, que entreu tots amb l'any nou, sobretot amb optimisme. Jo, si més no m'ho plantejo d'aquesta forma, amb forces, amb ànims, i sapigueu que d'aquí a pocs dies tornarem a estar puntuals a la nostra cita aquí a la Cadena Ser, a Catalunya i Andorra. Però a més amb els podcasts, a la vostra disposició. Aprofito avui per acomiadar el programa amb una dona que ens va deixar en aquest 2011. A mi particularment m'agradava molt la seva música, la seva veu. Era una dona joveníssima, crec que tenia com uns 27 anys i tenia una força increïble. Doncs amb la Amy Winehouse posem el punt i final a la darrera Tecnosfera del 2011 amb un petonàs ben fort del Toni Suárez, el meu company tècnic, del Dani Aragai, David Medrano i el José de la Fuente a la producció, i qui us ha parlat aquí a la realització d'aquest humilíssim espai, la Marta Palencia. Cuideu-vos molt i fins molt aviat. I spend my days and I'm hungry and wondering why it's me you're wrong. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh. Are you pretending? My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just the taking. I can't reserve myself to you.
It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove dear.
My life a wreck, you're making up.
You know I'm yours for just the taking. Body and soul.